presos condemnats per delictes de sang no podran treballar ni a les cuines ni als tallers de les presons. Ho ha anunciat avui el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
I aquesta instrucció doncs, entra en vigor ja a partir d'avui mateix.
Recollirem en directe l'opinió d'un portaveu dels treballadors dels centres penitenciaris.
Catalunya nit.
La campanya electoral llarga dels Estats Units va de sobresalt a sobresalt. L'últim, el que es podria convertir en el segon intent d'assassinat contra Donald Trump. Aquest era el moment en què detenien ahir a Ryan Wesley Ruth.
Keep walking!
De moment se l'acusa per ús il·legal d'arma de foc, però es continua investigant i ja es veurà si se l'imputa també per intent d'assassinat. Connectarem en directe amb el nostre corresponsal a Washington per saber quins efectes està tenint en el suport popular a Donald Trump. L'expresident ja n'ha responsabilitzat Joe Biden i Kamala Harris per utilitzar, diu ell, un llenguatge massa hostil. Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir en mig miler de casos de bullying escolar. Aquest any, la majoria de les víctimes tenen entre 11 i 16 anys.
Creiem que la denúncia a vegades no és la solució. La denúncia és una conseqüència que l'escola avui aplica una sanció, o sigui que uns treballs a la tarda i demà ho comencen a fer. La justícia és molt més lenta.
Aquesta setmana fa 10 anys del referèndum d'independència d'Escòcia. El 55% dels electors van optar pel no. En parlarem amb el politòleg Xavier Solano, que va ser assessor del Partit Nacional Escocès. Conversarem en directe també amb el protagonista d'unes imatges que s'han fet virals. Un passatger que anava en cadira de rodes arrossegant-se per les escales de l'estació de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, perquè l'ascensor no funcionava. Ja les han vist aquestes imatges més de 3 milions de persones. Hem localitzat el protagonista i de seguida parlarem amb ell. També escoltarem Ferran Adrià.
El xat no et dona coneixement, et dona informació. Tu és el que decideixes de lo que estem parlant.
O el Niño de Elche.
Son lugares de creación, porque todos somos expertos de los sueños.
Parlant de cuina, creativitat i intel·ligència artificial. I gaudirem també d'un altre tipus d'espectacle. És la brama dels cérvols que cada vegada atrau a més visitants. Ai, ja ho sabeu, hem convidat a una persona a escoltar-nos aquí a l'estudi en directe. Al final del Catalunya Nit li preguntarem què ha après escoltant-nos i alguna cosa més. Estem convençuts que us agradarà moltíssim sentir la seva veu i el seu punt de vista. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El detingut com a sospitós d'un intent d'atemptat ahir contra Donald Trump ha comparegut davant un tribunal de Florida. L'han acusat inicialment de dos càrrecs relacionats amb la tinença il·lícita d'armes i seguirà detingut mentre continua la investigació. Aquest seria el segon atemptat contra Donald Trump en els últims 2 mesos, si s'acaba confirmant. Anem en directe cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, en aquest cas, a diferència del primer, ahir el sospitós no va acabar disparant, que hi va haver certa confusió al voltant d'això.
Bé, no sabem si va disparar o no, però en principi no. Els trets que es van escoltar van ser dels agents del servei secret cap als sospitós, a falta de saber si el sospitós també va retornar el foc. Però, en tot cas, no va haver-hi trets dirigits a Donald Trump. Sabem que l'home podria haver estat amagat en matolls i arbustos durant més de 12 hores al voltant de la recinta del camp de golf on Donald Trump estava jugant, fins que un d'aquests agents va detectar la canya del fusell que sobresortia d'una reixa i s'hi va encarar. Aquí és on es produeixen aquests trets. L'home es va escapar i va ser detingut uns minuts després a la carretera. No va oposar resistència. Trump en va sortir totalment il·lès. Era a uns 400 metres d'on van trobar aquest home. El van desallotjar del lloc i no va passar res més. Allà, al lloc on hi havia l'home, s'hi va trobar un rifle semiautomàtic de fabricació russa, antic, amb mira telescòpica, dues motxilles i una càmera GoPro.
Trump em sembla que ja s'hi ha referit a aquest cas i potser ha criticat més els seus rivals demòcrates que el mateix detingut.
Sí, perquè per ell el detingut l'únic que ha fet ha estat seguir la retòrica de Kamala Harris i de Joe Biden. Acusa Donald Trump, els seus rivals, els demòcrates, de generar una retòrica violenta i aquestes persones, diu, actuen en conseqüència, referint-se a l'home que va o hauria pogut intentar atemptar contra la seva vida. Entenc que la manera com es refereixen a ell, parlant sempre de que cal aturar-lo, de que és un risc per la democràcia, li col·loca la diana perquè el disparin. Diu Trump que és ell qui salvarà el país i que són els demòcrates els que el destrueixen i que, per tant, segueix viu en aquesta cursa per intentar salvar el país. Avui també ha parlat Joe Biden, l'actual president. Ha demanat al Congrés més diners pel servei secret per ampliar les proteccions per Trump i ha reiterat que la violència política mai, mai, mai és el camí.
Als Estats Units, jo ho dic des del fons del meu cor, no hi ha lloc per a la violència política. No, cap, zero, mai. Sempre he condemnat la violència política i sempre ho faré. Als Estats Units resolem les nostres diferències amb vots, no amb pistoles.
Biden i Harris ja van fer comunicats ahir també condemnant els fets. Avui Biden s'hi ha tornat a referir amb aquesta contundència.
Clar, Francesc, si ho expliquem molt esquemàticament i si m'equivoco tu em rectifiques, però una mica la sensació que tenim des de la distància és que aquell primer intent d'assassinat va donar un impuls en les enquestes a Donald Trump. Després hi va haver l'efecte Kamala Harris, que semblava que havia pres la davantera. No sé si ara es nota ja que aquest nou intent torna a canviar el cicle i ara és Trump qui es posa per endavant, o això és molt complicat de dir ara?
Evidentment que és molt complicat de dir, és la pregunta que fa tothom. Com pot canviar això la cursa electoral? Mira, et diré una cosa. D'entrada, el primer intent d'assassinat, que va ser molt més vistós, que va ser molt més contundent, que va anar del canto d'un duro que no maten Donald Trump, recordem, el juliol...
Sí, va arribar a morir una persona, no? Sí.
Bé, exacte, és a dir, que va morir un espectador fins i tot del míting. Molts van creure que aquella fotografia de Trump amb el puny aixecat, sang regalimant-li per la cara, canviava la campanya electoral. I no ho va fer. La va canviar momentàniament, però no va canviar les enquestes. Per més que la sensació general podia ser, aquesta cursa electoral ja està resolta. I hem vist passar tantes coses que difícilment això que va passar ahir, que de fet passar no va passar, però hauria pogut passar, doncs canviarà poca cosa. M'agrada citar el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, que després del debat, que va ser bo pels demòcrates, ara fa tot just una setmana, va fer un símil que crec que explica bé aquesta cursa electoral. Ell va parlar de... Això són com les batalles de la Primera Guerra Mundial. Estem en trinxeres i hem d'anar avançant centímetre a centímetre. I avui potser n'avancem dos, i demà en retrocedirem un, i demà passat en avançarem un altre. La qüestió és acabar avançant més que el rival. Però res ens farà avançar de forma definitiva en un dia. Per tant, això que passa ahir, això que pot passar demà, pot canviar un centímetre la cursa, però res és definitiu, i per tant ens queden 49 dies per veure cap on ens porta aquesta cursa electoral.
Una cursa de moment que es planteja molt renyida i que ens estàs explicant la mar de bé aquí al Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies, Francesc Garriga, en directe des de Washington. Bona nit.
Bona nit.
I al centre i a l'est d'Europa del que s'està pendent és del temporal Boris, que ha causat almenys una quinzena de morts fins ara a la República Txeca, Polònia i Àustria. També hi ha diversos desapareguts i importants danys materials encara difícils d'estimar. Milers de persones han hagut de ser evacuades, de vegades en helicòpter, fins i tot, en casos en què s'havien refugiat als terrats de les cases. El Boris continua ben actiu fins dimecres, que s'espera que la situació millori a Alemanya. Tenen els ulls posats en els cabals dels rius, que han augmentat per culpa del temporal. Per això anem cap a Berlín, Oriol Serra.
Alemanya s'ha preparat pel pitjor escenari davant la imminent crescuda del riu Elba, el seu pas per Saxònia i també d'alguns dels seus afluents a Brandenburg i Berlín. El fet, però, que a Txèquia s'hagin pogut omplir alguns llacs secs les últimes hores ha fet possible que s'hagi frenat el cabal de l'Elba i això ha portat un cert optimisme a la ciutat de Dresden. On encara no respiren tranquils és a la Baixa Àustria, on la pluja no descansa i s'ha arribat a tema per la resistència d'embassaments com el d'Ottenstein, que ha hagut d'obrir les seves comportes. Aquesta regió austríaca ha estat declarada zona catastròfica. D'altres països de l'est europeu, com Polònia o Romania, també han patit els estralls de les inundacions, amb les comunicacions i la xarxa elèctrica greument afectades. El balanç de víctimes mortals d'aquest temporal arreu del centre i l'est d'Europa podria enfilar-se encara més perquè hi ha nombroses persones que continuen desaparegudes.
Moltes gràcies, Oriol. No t'acomiado del tot perquè a la segona hora parlarem d'un altre tema que vas cobrir, però ja fa uns dies, fa 10 anys. Parlem després. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Perfecte. Doncs fins aquí una estona.
Aiguats que estan causant molts problemes i emportant-se vides, no només a la zona que comentàvem ara amb l'Oriol, perquè a Portugal els incendis estan assolant el centre i el nord del país, han causat la mort de 3 persones, per tant, pendent, en el cas de Portugal, dels incendis. 2 civils i un bomber han mort, Ignasi Abad.
Sí, fins ara la quinzena d'incendis declarats en aquestes regions han causat una vintena de ferits i han obligat a tallar 7 eixos viaris, entre els quals una part de l'autopista que connecta Lisboa i Porto. Més de 800 efectius, només dels bombers, treballen en l'extinció del gran foc que ha cremat cases de la rodalia de la població d'Albergària a Vela, al districte central d'Aveiro, però en total en tots els focs hi ha 3.000 efectius dels bombers treballant-hi. Davant la gravetat d'aquesta situació, el govern portuguès ha demanat ajuda a altres països europeus a través del mecanisme comú de protecció civil que hi ha a la Unió Europea perquè els assisteixin a mitjans aeris per apagar focs i, de fet, Espanya, Grècia, Itàlia i França hi han enviat 8 avions. Portugal està en situació, per tant, d'alerta fins dimarts per l'elevat risc d'incendi a causa de circumstàncies meteorològiques adverses que inclouen vents de fins a 70 km hora.
Molt bé, per tant, situació molt complicada. Moltes gràcies, Ignasi.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dos minuts per arribar a un quart d'11 de la nit. Ara una de les notícies del dia que hem sabut aquesta tarda. Els presos condemnats per delictes de sang o en presó preventiva per delictes greus no podran treballar a les cuines ni als tallers dels centres penitenciaris. El Departament de Justícia ha donat l'ordre perquè sigui efectiva des d'avui. Oriol Pujador.
Sí, el conseller Ramon Espadaler ha recollit així una de les peticions que feien els sindicats després de la mort d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclús quan treballava en aquest centre penitenciari el passat mes de març. Per Espadaler es tracta d'una qüestió de sentit comú i per això diu que ja s'han revisat totes les circulars que regulen l'accés dels presos en aquests llocs de treball. Són declaracions de Ramon Espadaler a l'agència EFE.
Es tracta d'equilibrar dues qüestions que són d'igual importància. La seguretat en el treball per part dels servidors públics, dels funcionaris i de la gent que treballa evidentment a presons i també allò que són els drets dels interns i preservar una cosa que és substantiva, que és la convivència als centres. Hem cercat aquest equilibri entre els dos parts de, doncs, del que seria aquesta balança i aquesta instrucció doncs, entra en vigor ja a partir d'avui mateix.
La mort de la cuinera de Mas d'Enric el març passat va posar en peu de guerra els funcionaris de presons amb una onada de mobilitzacions que van tensionar aquests centres.
Molt bé, doncs ara podem buscar la reacció de les persones que treballen als centres penitenciaris. Podem parlar en directe amb Alberto Gómez, que és coordinador del sindicat CESIF, que és la central sindical independent i de funcionaris en nom de les persones que treballen a les presons. Alberto Gómez, esteu satisfets amb els canvis?
Hola, bona nit. Bueno, és un pas que l'interpretem com a molt positiu, no? Venim d'on venim, que portem ja molts anys amb una escalada d'agressivitat i de violència dins de les presons vers els treballadors i treballadores, i sí, la valorem molt positivament, tot i que pensem que encara hi ha molt camí per recórrer, perquè no hem d'oblidar que la seguretat és la principal eina nostra, no? L'establir un entorn segur tant per nosaltres, pels treballadors, com per la població reclusa.
Ens deien que la mesura es faria efectiva ja avui. Ho heu notat, si ja hi ha hagut canvis als centres?
Bueno, nosaltres, el nostre sindicat, fa una setmana va denunciar dues situacions que consideràvem irregulars i que, de fet, en menys de 24 hores es van solucionar, que va ser a la presó de Ponent i a la de Mas Enric. I bueno, desitgem que a hores d'ara no hi hagi cap intern amb aquest perfil d'antecedents com perquè pugui estar en un destí on faci servir eines com ganivetes o com estris que puguin fer un mal ús. Això ho sabrem conforme vagin passant les hores i bueno, ho analitzarem centre a centre. No tenim encara dades suficients com per poder valorar-ho.
Suposo que molts dels presos volen reinserir-se socialment i que treballar als tallers o estar a la cuina potser els pot anar bé. No hi hauria altres mesures per intentar que aquestes persones poguessin estar-hi fent aquestes feines però amb seguretat, o el millor era directament que no estessin en aquests espais?
Bueno, dins d'una presó hi ha molts destins que no comporten el fer ús d'estris que puguin comportar un risc per la seguretat tant de la població reclusa com dels funcionaris, els funcionaris de presons o els restants treballadors dels diferents col·lectius que treballem a les presons. Llavors, no vulnerem cap dret pels interns pel fet del delicte que hagin comès a la seva vida. Hi ha bugaderies, hi ha tallers on no es fan servir cap mena d'articles que siguin susceptibles d'aquest mal ús, i per tant sempre es pot trobar aquest destí que s'adequi més al perfil de l'intern. El que està clar és que és una llàstima que hagi tenir que succeir una situació com l'assassinat de la Núria perquè es prenguin aquesta sèrie de mesures. Nosaltres ja ho he dit al principi, que portem molts anys denunciant l'escalada de violència que patim en forma d'agressions molt greus. Portem anys que estem prop de 600 companys que han estat agredits de diferent gravetat, i és una pena que s'hagi produït l'assassinat de la companya perquè es preguin aquesta mesura, que, com dic, també no és suficient. Hem d'aprofundir més i sempre respectant tots els drets fonamentals dels interns, això per suposat.
Ara ho deia i ha començat també parlant d'un pas. Entenem, per tant, que en calen més. Una mesura, quines altres, resumidament, esteu reclamant a hores d'ara?
Però nosaltres, des de CESIF, ja fa temps que vam proposar l'aplicar un mitjà coercitiu com és l'aerosol, no? L'esprai, perquè en primer lloc perquè és totalment legal, està reconegut dins del nostre reglament penitenciari, i amb les dades que tenim de les agressions sofertes, l'ús d'aquest esprai, que mai suposaria un perjudici per la salut de l'intern, evitaríem un percentatge molt elevat d'incidents. No? Com et deia, l'any passat van patir 582 agressions. Després també considerem que hi ha presons que no estan actualitzades dins del segle XXI i que calen una inversió en infraestructures, com poden ser les de Ponent, les de Brianzú, centres que tenen una població reclusa, un recompte d'interns important, i després també altres mesures com per aquell percentatge, perquè també ho hem de dir, que el percentatge d'interns que són violents, afortunadament, no és molt gran, però sí que estan molt identificats. Llavors, seria qüestió de prendre una sèrie de mesures com la medicació, donar-la en format diluït, com es donava fa anys, perquè el repartiment de la medicació suposa un moment complicat dins de la convivència de les persones. I, bueno, és anar a prendre una sèrie de mesures que minimitzin aquell risc que a dia d'avui en qualsevol presó de Catalunya patim els treballadors i treballadores de l'entorn penitenciari.
Per acabar, no sé si han notat un altre clima en el diàleg amb el canvi de govern.
Bueno, nosaltres encara no hem tingut l'oportunitat de parlar amb el senyor Espadaler, amb la secretària de Mesures Penals. Ho farem demà nosaltres, CESIF, i som optimistes perquè també partim de la base que fer-ho pitjor que la senyora Ubasart i que el senyor Calderó serà molt complicat, perquè la legislatura de la senyora Ubasart, ja no per l'assassinat de la Núria, sinó pel seu tarannà, ha estat nefasta. Llavors, volem ser optimistes i creiem que podem aportar solucions per desencallar aquesta situació que ja portem molts anys denunciant a tots els llocs on ens han volgut escoltar, no? Per això creiem que a pitjor no podem anar. És la nostra impressió.
Doncs, Alberto Gómez, moltíssimes gràcies per comentar amb nosaltres aquí en directe aquesta mesura anunciada avui d'apartar les persones condemnades amb delictes de sang de determinats tallers de feina i també de la cuina. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Catalunya nit.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les...
A Avignon, a França, avui s'ha tornat a suspendre el judici contra l'home que durant 10 anys va drogar la seva dona perquè ell i desenes d'homes la violessin. El motiu de l'ajornament és que el principal acusat, Dominique Pellicot, no s'ha presentat al judici per malaltia. Anem cap a París. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. Aquest dilluns tampoc s'hi ha presentat i per tercer cop s'ha anul·lat la seva declaració davant el jurat, però a la tarda ha arribat l'informe mèdic que havia demanat el president del tribunal, que indica que Dominique Pellicot és apte per comparèixer malgrat la infecció renal i el càlcul a la vesícula pels quals se l'està tractant. I mentre espera les explicacions públiques del seu exmarit, Gisèle Pellicot ha agraït les mostres de suport rebudes aquest cap de setmana en mobilitzacions arreu de França.
Ce combat que je dédie...
Dedico aquesta lluita a totes les persones, dones i homes del món que són víctimes de violència sexual. A totes aquestes víctimes, avui els vull dir: mireu al vostre voltant, no esteu soles.
Vous n'êtes pas seul.
Hi haurà màxima expectació aquest dimarts a Avinyó, doncs. Al principal acusat se li respectaran els temps de repòs i les audicions s'espaiaran al llarg del dia. Això si no hi ha cap sorpresa i torna a no presentar-se.
I la justícia britànica ha condemnat el presentador estrella de la BBC, Hugh Edwards, a 6 mesos de presó per possessió d'imatges de menors en actitud sexual. No entrarà a presó, però perquè el jutge ha tingut en compte el penediment i l'estat de salut mental de l'acusat. Ignasi Abad.
Sí, Edwards va admetre tenir 41 imatges de pornografia infantil a través d'un contacte de WhatsApp. A la sentència s'explica com el periodista va pagar a un altre home centenars de lliures a canvi d'aquestes fotografies. L'edat estimada dels infants víctimes d'abusos és d'uns 15 anys, però dues d'aquestes imatges eren d'un menor d'entre 7 i 9 anys. Per tant, la situació és un cas greu i que ha tingut molta repercussió al Regne Unit. Edwards, que té 63 anys, va treballar 4 dècades, de fet, a la BBC. El mateix tribunal l'ha descrit com potser el periodista presentador de notícies més reconegut del Regne Unit. És qui va donar, per tenir una imatge, va donar al món la notícia de la mort d'Elisabet II. El primer que ho va dir va ser la BBC, doncs ho va donar ell. A part d'aquesta sentència, se l'obliga a assistir a un programa de delinqüents sexuals i estarà al registre de delinqüents sexuals durant 7 anys.
Moltes gràcies, Ignasi. I us ho hem avançat avui a Catalunya Ràdio. Des que hem començat l'any, els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir en 500.000 de casos de bullying escolar. La majoria de les víctimes tenen entre 11 i 16 anys i en una 40 de casos han presentat una denúncia formal. Maria Costa.
500.000 de casos que es tradueixen en 557 intervencions per part de la policia per casos d'assetjament. D'aquests, els centres han avisat els Mossos en 300 ocasions. Els incidents que s'han detectat tenen diversa gravetat, però en la majoria dels casos no s'han activat protocols i s'ha solucionat dialogant entre l'agressor, la víctima, els familiars i els alumnes que han estat testimonis del bullying, però no n'han dit res. Xavier Ibars, que és agent de la Unitat de Proximitat dels Mossos d'Esquadra, diu que l'actuació de la policia hauria de ser l'últim recurs.
Creiem que la denúncia a vegades no és la solució. La denúncia és una conseqüència. L'escola fa una intervenció, és causa i efecte. L'escola avui aplica una sanció, o sigui que uns treballs a la tarda i demà comencen a fer. La justícia és molt més lenta.
Ibars assegura que en la majoria de casos les agressions es fan a través de xats o de comentaris a les xarxes socials i que això pot acabar traslladant-se en el món real.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Tres minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. El Congrés dels Diputats vota aquest dimarts si admet a tràmit una proposició de llei per modificar la llei d'arrendaments urbans i incloure-hi el lloguer de temporada per posar-hi límits. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
Quines opcions hi ha que la proposició de llei es pugui tramitar?
Doncs mira, aquesta pregunta que em fas, Manel, li hem traslladat als seus impulsors, al Sindicat de Llogateres, i el seu portaveu, Enric Aragonès, espera que els grups no impedeixin, diu, el debat parlamentari.
Que es pugui debatre i, per tant, reconèixer que aquí hi ha un tema i que s'hi ha de posar solució. Entenem que això hauria de tirar endavant sense problema, però estarem molt atents a què fan cada un dels grups.
En tot cas, cal recordar que a Catalunya no està regulat aquest lloguer de temporada perquè el decret llei que es va votar la legislatura passada, en aquest cas al Parlament, no va prosperar en aquest moment pels vots en contra del PP, Vox i Junts. I el PSC en aquella ocasió es va abstenir. Mentrestant, segueix creixent aquest tipus d'oferta i gairebé la meitat dels pisos de lloguer que s'anuncien a portals immobiliaris a Barcelona i Tarragona ja ofereixen un contracte per menys d'un any, segons la recerca que ha fet el Matí de Catalunya Ràdio a partir dels anuncis d'Idealista i Fotocasa en l'últim mes.
Doncs seguim parlant d'habitatge perquè els propietaris de pisos turístics preparen reclamacions multimilionàries per la normativa de la Generalitat que els deixarà sense llicència a finals del 2028.
Diuen que posar data de caducitat a unes llicències que no en tenien és una expropiació encoberta. El president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, Enrique Alcántara, assegura que aniran fins al final per defensar els seus interessos.
Creiem que caldria una reflexió ben profunda d'aquest decret. No és acceptable de cap de les maneres, no és bo per Catalunya i nosaltres com a associació arribarem fins on haguem d'arribar, no arribarem fins al final en la defensa dels drets de les persones propietàries d'habitatges d'ús turístic i de les empreses que gestionen els habitatges.
Segons l'associació, ja s'han presentat reclamacions per valor de 1.000 milions d'euros, però calculen que la xifra final s'enfilarà fins als 3.000 milions a Barcelona i 7.000 al conjunt de Catalunya. Apertur recorda que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la norma que hi ha informes de les autoritats de competència que en qüestionen la legalitat.
I els 7 veïns dels números 3 del carrer Unió de Tarragona no podran dormir a casa. Els bombers els han desallotjat de manera preventiva davant l'elevat risc d'enfonsament. Els del número 5 han pogut tornar a casa. La viga del sostre de l'última planta ha cedit pel pes dels dipòsits d'aigua que hi ha al damunt. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigues.
Ja feia dies que sentien sorolls estranys. Un paleta ha avisat del perill i els bombers han vist que la viga superior s'havia trencat. El cap d'intervenció dels bombers, Robert Taera, ha dit que han evacuat els veïns davant del risc d'ensorrament de tot l'edifici.
És una patologia greu, que nosaltres la identifiquem com potencialment
evolutiva i amb capacitat, diguéssim, de generar un col·lapse que podria arrossegar també els forjats que es troben en les plantes inferiors.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, diu que s'hauran de depurar responsabilitats.
Relaten de que porten temps també dient-li, no, a l'administrador de finques, en general, de que s'ha de fer algun tipus d'actuació. Aquestes són coses que em permetrà que, com jo, no sé de primera mà, però sí de referència, però, home, hi ha un deure de diligència de tots els propietaris del manteniment i conservació dels immobles.
Els bombers han apuntalat la zona afectada, però no han garantit l'habitabilitat. L'Ajuntament ha ofert allotjament als veïns afectats, però tots han decidit anar a cases de familiars.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa, som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues os, com de cooperativa. Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu?
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisabet de Carol.
Si està bé a la tarda.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Passen 2:45 de la nit, la consellera d'Economia defensa el finançament singular pactat amb Esquerra Republicana com un repte gegantí amb un horitzó ambiciós que serà millor per Catalunya i de retruc per Espanya, diu. En aquest sentit, confia que el PP s'acabarà sumant a les converses amb Pedro Sánchez. Mentrestant, Esquerra Republicana avisa que si no es compleix l'acord, el seu aval, els pressupostos perillen, mentre que Junts ara no tanca la porta rotundament a donar-hi suport. Parlament de Catalunya, Núria Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot això es desprèn de la compareixença de la consellera Alicia Romero, que també ha volgut posar en valor la hisenda pròpia pactada amb els republicans i inspirada, diuen, els acords que van possibilitar el pacte de l'Estatut del 2005.
Doncs sí, que va tirar endavant amb l'aval majoritari de la cambra. D'aquesta manera mira cap a Junts per reclamar-los el seu suport, conscient que caldrà superar el tràmit al Congrés. I també al mateix temps s'ha adreçat al PP per intentar frenar el seu rebuig frontal, assegurant que és un repte gegantí, cobrirà una situació econòmica millor per Catalunya, però també per a Espanya, perquè manté una quota de solidaritat. Ara és el moment, ha insistit, tenint en compte també la predisposició del govern espanyol de Pedro Sánchez.
El govern està tossudament amb la voluntat de tirar-ho endavant. El govern d'Espanya ja ha mostrat la seva predisposició que això sigui així i estic convençuda que totes les comunitats autònomes que pretenen i volen millorar el seu finançament doncs també acabaran en aquesta negociació.
Junts ha volgut mantenir la pressió i els seus recels, però avui no hi ha tancat del tot la porta i Esquerra s'ha mantingut ferma que l'acord s'ha de complir i ha recordat que el seu suport a la legislatura d'Illa no està guanyat. Antoni Castellà, de Junts, i Albert Sabador, d'Esquerra.
Si vostè, com a govern, ens ve amb una proposta de concert econòmic, o ja li dic, prop d'un concert econòmic, tindrà el nostre recolzament. No farem una oposició destructiva.
Només tenen una majoria per a desplegar el pacte signat. Un concert solidari. I m'atreveixo a dir que si no s'aconseguís serà complicat tindre majories per res més. Per tant, que ningú s'equivoque.
Mentrestant, la consellera d'Economia i Finances va avançant amb els nous pressupostos. Demà el govern aprovarà el sostre de despesa pels nous comptes del 2025.
I per la seva banda, el Tribunal Constitucional deixa en suspens tots els recursos contra la llei d'amnistia provinents de governs autonòmics. Àlex Giralt-Robert.
Sí, l'òrgan de garanties ha deixat a l'aire els 15 recursos presentats per autonomies dominades pel PP, més el de l'executiu socialista de Castella-La Manxa, abans de decidir si els admet a tràmit o no, lletrats del Constitucional
Constitucional hauran de valorar si les comunitats estan autoritzades a impugnar una llei com la d'amnistia. El fet és que una institució autonòmica només pot recórrer al Constitucional normes que afectin les seves competències. Durant els 2 mesos, que aproximadament trigaran a elaborar un informe, els recursos queden suspesos.
I Pedro Sánchez confirma que el Consell de Ministres aprovarà demà el Pla de Regeneració Democràtica que va anunciar després dels seus 5 dies de reflexió. Ho ha fet saber sense donar-ne més detalls en una trobada amb diputats i senadors socialistes al Congrés. Anem cap a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
El poc que se sap del pla que Sánchez ha pensat per combatre la desinformació és que està inspirat en un reglament europeu que preveu obligar els mitjans de comunicació a dir de qui són propietat i quines subvencions reben. Els socis d'investidura es mantenen a l'expectativa de si s'han inclòs mesures seues com la derogació de la llei Mordassa o la modificació de la de secrets oficials. Per ara, Sánchez demana el suport també del PP.
Un plan que nos va ajudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que confío acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país.
Davant del seu, Sánchez ha assumit la seua fragilitat parlamentària, però els promet deixar-hi la pell per teixir acords. Mirant els pressupostos, ha intentat seduir Junts i el PP, avisant que ajuntaments i comunitats perdran 5.000 milions d'euros si voten contra el sostre de despesa.
I una de les dones que va acusar el senador de Junts, Eduard Pujol, d'assetjament sexual, reconeix ara que no hi va haver agressió. Martí Ferrero.
En un escrit al jutge que avança el diari El País, la regidora de Pineda de Mar, Noemí Llorenç, li demana perdó. Assegura que s'ha sentit manipulada per determinades persones de Junts, que no concreta, i que la van utilitzar, diu, per fer mal políticament a l'aleshores diputat al Parlament. L'altra dona que el va acusar està pendent de judici. Pujol ha acceptat la petició de perdó i, tot i que l'havia denunciada per injúries, en aquest cas no anirà a judici perquè considera rescabalat el seu honor. Judit Gené, la seva advocada, s'hi ha referit així en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ell l'únic que sap és que una persona va dir una cosa i que allò que va dir era mentida. I el procediment penal ha anat d'això, de lo que va dir aquesta persona en relació a l'Eduard Pujol i que l'Eduard Pujol vol veure reinstaurat el seu honor.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya tanca la temporada de salvament a les platges amb 18 víctimes mortals, lluny de les 25 de l'any passat. Les xifres d'ofegaments en el que portem d'any són les més baixes dels últims 4 anys. A Tarragona és on més s'han reduït, ja que s'ha passat de 12 a 5 víctimes. Tarragona, Manel Sastre.
El bon temps i la reducció dels dies amb bandera vermella hi tindria molt a veure, segons ha explicat el coordinador de Servei de Platges de la Creu Roja Tarragona, Aleix Font.
Una de les coses que més ens ha acompanyat, sobretot, ha sigut l'estat del mar. Hem tingut moltes menys banderes vermelles aquest any que l'any passat. Pot ser que arrel de que fos un estiu l'any passat un estiu molt complicat, també la ciutadania doncs s'hagi conscienciat una mica.
A Tarragona veníem d'un 2023 negre, amb 12 ofegaments. A Catalunya ja s'està revisant si s'avança el servei de salvament en detectar un repunt de casos fora de temporada, segons Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
Es replantejar com són aquesta cobertura dels serveis de socorrisme a la platja, si s'han d'adaptar a aquestes noves afluències que es produeixen ja molt abans de l'inici clàssic de la temporada d'abans, que era finals de juny.
A Tarragona es mantindrà la vigilància de la platja de la Rabassada els caps de setmana de setembre.
Ja ha començat la campanya per protegir els nadons de fins a 6 mesos de la bronquiolitis. La immunització es farà als centres d'atenció primària i als hospitals durant el primer mig any de vida dels nadons, que és quan més risc hi ha d'hospitalització. Anna Alfonso.
És el segon any que Salut immunitza els nadons de 0 a 6 mesos contra el virus respiratori sincicial, que causa les infeccions respiratòries més freqüents. Els que han sigut pares a partir de l'abril i fins al setembre ja poden demanar hora al seu cap de referència o rebran un SMS amb el recordatori. I els que neixin a partir de l'1 d'octubre se'ls immunitzarà a l'hospital durant els 2 primers dies després del part. El nou secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, remarca els beneficis d'aquesta immunització.
Són bronquiolitis i es poden complicar també amb pneumònies, que són importants. En la primera fase de la campanya de l'any passat van disminuir un 90% els ingressos en UCI i gairebé un 88% també les hospitalitzacions a causa d'aquest virus.
La immunització contra el virus respiratori sincicial no és una vacuna, és un anticòs que protegeix de manera immediata. Salut preveu inocular-lo a uns 66.000 nadons amb un cost de més de 14 milions d'euros.
Àngela Dobrowolski, exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, ha estat condemnada a 4 anys i mig de presó per intentar matar-lo amb una sobredosi d'insulina. La condemna queda molt lluny dels 13 anys de presó que demanaven les acusacions. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Sí, i és perquè la sala entén que se'n va penedir i va trucar emergències. El tribunal ha aplicat una excusa del Codi Penal poc habitual, que contempla l'absolució parcial perquè l'acusada va deixar estar el seu objectiu. Mainat, que ha anat a recollir la sentència personalment, ha dit a la sortida que ho trobava una mica exagerat.
Em sembla bé, per una part, que s'hagi reconegut que sí, l'haver intentat assassinat, pel fet de penedir-se que quedi una persona absolta, això és una cosa que diu el Codi Penal i jo no trobo una mica exagerat.
Les acusacions sostenien que Dobrowolski, que llavors feia el sisè de medicina, va calcular l'estona de la baixada de sucre, ja que Mainat és diabètic, per avisar emergències quan el xoc hipoglucèmic fos irreversible. De fet, hi va trucar 20 minuts després de constatar la davallada i quan Mainat estava inconscient. La sentència no és ferma, encara es pot recórrer.
La policia de Girona comença a multar ciclistes que incompleixin la normativa municipal. El barri vell Mercadal s'ha convertit en una zona prioritària per a vianants. Girona, Roger Santaló.
L'import pot anar dels 100 als 300 euros. Segons Sílvia Liu, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Girona, se sancionarà als ciclistes quan incompleixin aquestes normes.
Que no vagin sobre les voreres, que vagin en la direcció correcta i que quan hi hagi aglomeració de gent doncs baixin de la bicicleta i vagin caminant.
Les patrulles no seran en lloc fix i la intenció és identificar-se.
Serà aleatori per diferents zones del barri Vell Mercadal, seran patrulles estàtiques, és a dir, no estarem amagats. Per tant, això implicarà que la gent veurà que hi ha la policia.
Força persones que incompleixen la normativa són turistes. Per tant, hotels i establiments també informen de les noves mesures a les persones que venen a passar uns dies a la ciutat.
Tres minuts i seran tres quarts d'onze de la nit. Els usuaris de trens us deveu haver trobat més d'una vegada amb ascensors o escales mecàniques espatllats. És una incomoditat, però per a les persones amb mobilitat reduïda suposa un problema força més important. De fet, les associacions que les agrupen han denunciat que el pla per fer accessibles les estacions de Rodalies va molt lent. Les reparacions d'aquestes instal·lacions s'eternitzen. Però de vegades una imatge val més que mil paraules i aquests últims dies s'ha fet viral com un passatger que anava en cadira de rodes s'arrossegava pels graons de l'estació de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, perquè l'ascensor estava fora de servei. Renfe nega que hagi estat causa-efecte, però la realitat és que aquest matí l'ascensor ja funcionava. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené, bona nit.
Hola, bona nit. El vídeo denúncia d'aquest usuari, Carlos Correa, mostra l'esforç que havia de fer amb els braços per anar pujant graó a graó i com algunes persones, un cop dalt, l'ajudaven a seure a la cadira de rodes. Avui, els tres ascensors que hi ha a l'estació funcionen. Moltes persones hi han pujat, sobretot gent gran o gent carregada de maletes, i també una persona amb crosses, l'Edwin.
Cuando a veces yo utilizo esta ascensora, a veces yo lo encuentro así que no está en servicio. Me toca pues hacer el esfuerzo, agarrar con cuidado con las escaleras, despacio, porque qué más.
La majoria no creuen que sigui casualitat que avui estigui arreglat.
Moltes vegades veig un rètol aquí que posa ascensor que no funciona. Quan sempre passa el fet, llavors és quan en teoria s'arreglen les coses.
Eso fue a cuestión seguramente del vídeo que echaron. Yo pienso que ha sido eso.
Posats en contacte amb Renfe, ens ha dit que l'accessibilitat és una prioritat per a ells i que divendres ja estava previst arreglar-ho. Anna Vinyals n'és la portaveu.
Hi havia un, aquest ascensor, que estàvem esperant que arribés una peça per poder-lo reparar i va arribar aquell mateix dia i un altre d'ascensors va tenir una avaria puntual que es va poder solventar el dia següent.
L'Ajuntament del Vendrell diu que va exigir a Renfe que ho reparessin aquell mateix dia.
I ja ha començat la brama del cérvol, un dels grans espectacles de la fauna salvatge que atrau cada any milers de visitants als espais naturals del Pirineu. Per això aquest any s'ha ampliat els punts d'informació i sobretot el nombre de guies i visites programades que ja estan gairebé al complet. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
Un espectacle únic, segons explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Beaumort.
És amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, els sons que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
Per gaudir-ne es pot fer de dues maneres, des dels punts d'observació, situats en llocs estratègics i de fàcil accés, o bé amb els guies acreditats. Amb l'increment de visitants, enguany s'han hagut de reforçar tant els espais com el personal. Destaca un nou punt d'informació i també més guies per fer les rutes, tot i que la majoria ja estan reservades.
S'ha de buscar un forat que tinguem, perquè tenim ja els dies bastant carregats a hores d'ara, de disponibilitat de personal, i després potser la novetat principal respecte a anys anteriors és que disposem d'un segon punt d'informació de cara als visitants a la reserva.
Per observar la brama del cérvol es recomana planificar la visita, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
Catalunya nit.
Doncs recuperem ara la història que us explicàvem, aquest problema que hi havia hagut amb un ascensor a l'estació de Renfe de Sant Vicenç de Calders. Us hem dit a la portada que intentaríem localitzar el protagonista d'aquestes imatges que s'han fet virals, i ens està escoltant ara mateix Carlos Correa. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, cuéntenos qué le pasó en la estación de San Vicenç de Calders.
Bueno, la verdad que lo que me pasó fue algo muy peculiar, ¿no? Llegaba a la estación y me conseguí con que de los tres ascensores, dos estaban averiados. Y eso impidió, entre otras cosas, que pudiese bajar del andén hacia el túnel que pasa por debajo de la vía. Y luego, evidentemente, poder salir debajo de ese túnel hacia el lugar de la salida principal. Lo que me tocó fue pues, tirarme de culo en la escalera y subir arrastrando.
En las imágenes se le ve subiendo a fuerza con los brazos, y usted tiene mucha, tenemos que decirlo, porque es 11 veces campeón de España de halterofilia adaptada. No sé si se encuentra frecuentemente con estos problemas, o el del otro día fue un caso excepcional.
No, vamos a ver, no es una cosa que sea frecuente, pero sí suele ocurrir, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros siempre, las personas con movilidad reducida, solemos tener ya un itinerario de viaje en nuestra rutina diaria de por dónde podemos correr, qué ascensor funciona, qué no funciona, con lo cual ya siempre más o menos sabemos hacia dónde vamos y qué camino coger, ¿no? Y la verdad que, pero si te consigues, a lo mejor vas a un sitio que te vas a conseguir porque el edificio no tiene ascensor o el ascensor está averiado y tienes dos alternativas, o devolverte o intentar subir.
El tren en el que luego usted subió, dice que tampoco estaba adaptado.
Sí, el rodalías que cogí, evidentemente, cuando llegué a la estación de Francia, que eran como las 4 de la tarde, el primer tren que salía era uno de estos que son de dos plataformas, y ese tren no es accesible, no está adaptado, con lo cual, bueno, yo inocente, porque yo no soy de Barcelona, yo vivo en Tenerife, y dije, bueno, pues seguramente el siguiente será adaptado, entonces esperemos al siguiente, y al siguiente evidentemente era exactamente igual. Entonces me acerqué a la información, pregunté si había algún tren que saliese que fuese adaptado, y el personal me dijo que sí, que había uno cerca de las 8 de la tarde, ¿no? O sea, tenía que esperar más o menos como unas 4 horas para poderme montar en un tren adaptado. Con lo cual, bueno, le dije a mis tíos que me ayudaran a subir, y nos montamos en ese tren. La verdad que pensando que esa era la única dificultad que íbamos a conseguir, pero la verdad fue que después de llegar a la estación, pues nos conseguimos con otra más cruel, que era pues, tener que bajar, subir las escaleras de tierra. La verdad que fue un tema, bueno, a mí la verdad que yo, como tú dices, pues, soy fuerte, tengo el tren superior con fuerza y puedo subir, y la verdad que no me importa ese tema y subir. pero sí es cierto que, por ejemplo, hay personas, primero, que no lo hacen porque les da muchísima vergüenza, y segundo, porque evidentemente no tienen fuerza como para subir. Y además, no para estar subiendo de arrastre por la escalera, ¿no?
Claro.
Yo creo que en la época del siglo que vivimos, esto es una cosa que tenía que ser más bien una anécdota.
Y usted decidió subir las imágenes en redes, y he visto que Nix, por ejemplo, ya lleva más de 3 millones de visualizaciones su vídeo. Y hoy hemos explicado que el ascensor ya funciona. Renfe dice que no tiene nada que ver con el vídeo. Hay algunos viajeros que dicen que sí, que hay una causa-efecto entre la popularidad que ha cobrado este vídeo y el hecho de que hoy funcione ya el ascensor. ¿Usted esperaba esta repercusión con ese vídeo que subió?
La verdad que no esperaba que al menos hicieran caso. No esperaba que después de tener tanta repercusión. Y lo hice, entre otras cosas, por los vecinos de San Miguel. La verdad que cuando me tiré la escalera y empecé a subir, mi intención no era subir ningún vídeo, pero la verdad que los vecinos lo vi tan avergonzados de ver cómo una persona subía por la escalera de culo, y me decían que hacía más de un mes que el ascensor no funcionaba. Y yo decía, oye, además de un mes, ¿cómo hace la gente aquí, las madres que tienen carritos, las personas mayores que tienen que estar subiendo por la escalera? Y una señora se me acercó y dice, este para denunciarlo, esto es una vergüenza, ¿no? Y entonces yo le dije, amigo, mira, coge el vídeo ahí, coge el móvil y vamos a grabar esto. Porque la verdad que me da tanta rabia que tengamos que estar en esta situación, que no le hagan caso a la gente.
Claro, pues esperemos que no hagan falta más imágenes como estas y que se resuelvan los problemas como debería ser, sin tener que hacer este tipo de vídeos. Muchísimas gracias, Carlos Correa, por atendernos en directo aquí en el Catalunya Nit. Muy buenas noches.
Venga, hasta luego.
Fem una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sí, 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 un, dos, un, dos, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Set minuts per arribar a les 11. La Setmana del Llibre en Català obre les portes aquest divendres amb una extensa programació. Durant 9 dies hi haurà prop de 270 activitats, més de 150 signatures d'autors i la presentació d'un centenar de novetats editorials. Ens ho explica la Marta Vives.
Hi haurà gairebé 300 expositors, la xifra més alta fins ara, tot i que l'espai és una mica més reduït, ja que s'ha canviat d'ubicació del Moll de la Fusta al passeig Lluís Companys a causa de la Copa Amèrica. L'organització té clar que l'any que ve volen tornar a l'antic espai, com explica el director d'editors.cat, Ilia Perdigo.
El punt de partida ara és tornar a les dates i a l'ubicació que teníem establertes fins ara. Com ja s'han comentat o m'han preguntat alguna vegada, Quan acabi aquesta setmana, benvingut sigui el debat. Però nosaltres, la nostra idea, sí o sí, és tornar amb dates i ubicació al Moll de la Fusta.
En aquesta edició presenten novetats Laura Pinyol, Sergi Balbel, Joan Lluís Lluís o Elisenda Solsona, entre molts d'altres. En el terreny dels internacionals hi haurà l'escriptor irlandès de True Crime, Mark O'Connell, o l'autora escocesa Kirsty Logan. A més, també hi haurà més de 50 activitats per al públic familiar. Entre les novetats destacades de la cita aquest any hi ha Trames, un nou videopodcast realitzat en col·laboració amb el 3CAT que vol fer més visible el llibre en català. L'any passat, la setmana va rebre 62.000 visitants i les vendes van créixer un 20%.
I la periodista Mariona Borrull ha renunciat a ser membre del jurat de la secció Brigadun del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya per l'absència de cineastes dones i persones no binàries en la secció d'aquest espai dedicat a films independents de terror i gènere fantàstic. Oriol, no, Òscar, ara és l'Òscar. Òscar Callao.
Sí, Borrull ha explicat al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio que no es podria considerar feminista si el seu silenci la convertís en còmplice d'un programa no paritari.
Vaig xequejar la llista de noms, vaig veure que no hi havia cap nom que jo identifiqués amb una directora o directori. Em sembla molt fort que un festival com aquest no hagi tingut un exercici tan bàsic de revisió com és aquest d'incloure una mínima paritat a les seves seccions.
El Festival de Sitges ha respost via xarxes que ells no demanen informació personal sobre la identitat sexual dels realitzadors i, per tant, no poden confirmar si hi ha creadors no binaris al concurs. També enumeren els 4 curtmetratges de la secció Brigadun dirigits per dones, refermen el seu compromís amb el talent femení i recorden que el certamen ret tribut aquest any a 3 actrius mortes recentment, Rosy Mendoza, Tisa Farrow i Teresa Gimpera.
I l'editorial especialitzada en gastronomia, Montagut Editores, organitza 2 jornades de ponències a Barcelona que pleguen xefs de prestigi amb professionals d'àmbits no culinaris per donar totes les claus de la creativitat als restauradors.
Sí, unes xerrades que no van de receptes ni de tècniques culinàries. Van d'innovació, de creativitat, de gestió, de la mà de cuiners emparellats amb creatius de les arts, el món digital o l'empresa. Aquest matí, Ferran Adrià i l'emprenedor tecnològic Bernardo Hernández han explicat a una trentena de restauradors que la intel·ligència artificial que avui els ajuda a ser més eficients ben aviat els permetrà incrementar la seva creativitat.
El xat no et dona coneixement, et dona informació. Tu és el que decideixes del que estem parlant. I després aquest coneixement lo tens que connectar, es torna a comprensió i més o menys tens un criteri objectiu per fer la teva feina.
La intel·ligència artificial està aquí per quedar-se. Tenemos ya hoy un montón de tareas básicas de gestión que pueden traer mucha eficiencia sin dejar de lado, que además cuando los procesos creativos también puedan dársele a la intel·ligència artificial, tú puedas estar preparado para entender cómo funciona todo esto.
Algun ingredient creatiu més a aquesta recepta?
Doncs mira, curiosament, els somnis, el món oníric. Això és el que han defensat en la sessió de tarda el cuiner Andoni Luis Aduriz, del restaurant Mugaritz, i el cantant flamenc Niño de Elche.
Que es que lo que hacemos sí tiene mucho onírico por la particularidad del pensamiento divergente que tienen los sueños. Los sueños al final te dan opciones imposibles, o sea, fantasiosas, pero es que tienen su lógica.
O sea, los lugares que los sueños nos ofrecen son lugares de creación, porque todos somos expertos de los sueños, todos som expertos de tenir esa connexió con lo creativo.
La sessió d'aquest dimarts reunirà el sommelier Josep Roca amb José Luis Martín Ovejero, expert en comunicació no verbal, i el xef Paulo Airaudo amb Paco Cruz, especialista en rendibilitzar restaurants.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. I can't stand see the morning come while the evening rain's still falling. Oh, I can't stand to see the morning come. El ritme avui és una mica intrigant, però la Gemma Puig ens treu de dubtes de seguida. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quina tria has fet per fer-nos la previsió del temps?
Doncs mira, he triat aquesta cançó de Moby que es diu Evening Rain.
Sí.
Això no vol dir que plogui a tot arreu al vespre, però sí serà la part més activa. És a dir, demà tindrem pocs canvis al matí, un dia, si fa no fa com avui, amb vent de nord, amb algunes bandes de núvols prims. A la tarda començarà a arribar algun primer ruixat cap al Prepirineu, però serà sobretot vespre, nit, matinada i fins dimecres al migdia, que haurem de tornar a estar pendents dels ruixats, les tempestes. On seran més probables? Doncs entre el sud de la Costa Brava, és a dir, Costa Central, Camp de Tarragona i Ebre. I sobretot entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, que és on ho pot fer doncs, durant més estona. I per tant haurem d'anar veient entre dimarts i dimecres doncs, si aquests ruixats i aquestes precipitacions són més significatives.
Perfecte, doncs estem preparats per encarar la setmana i mica en mica ja ens ho aniràs concretant cada dia. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.